Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. La comissió d'investigació que ha obert el Parlament Europeu sobre l'espionatge massiu a polítics catalans buscarà impulsar un marc legal comú a tota Europa per evitar que es tornin a repetir casos com aquest CatalanGate. Ho ha assegurat a Ràdio Estel l'eurodiputada d'Esquerra i vicepresidenta d'aquesta comissió, Diana Riba.
I el que ens han d'ajudar, un és esclarir els fets d'aquests tres països, però l'altre que ens impulsin aquests casos a tenir un marc europeu, unes lleis, unes eines perquè això no es pugui tornar a reproduir. I no només per Pegasus, sinó ara comencen a haver-hi d'altres programes d'espionatge i, per tant, hem de crear aquest marc legal dintre de la Unió Europea perquè sigui un espai segur de drets i llibertats.
Riba ha explicat que el primer que s'ha de fer és garantir que darrere la compra de Pegasus hi hagi més transparència i ha afegit també que serà molt important saber quin paper acaben jugant el Consell Europeu i la Comissió Europea a l'hora d'impulsar les futures lleis. D'altra banda, l'exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, ha assegurat que ell no pot ni confirmar ni desmentir l'ús de la tecnologia Pegasus per part del CNI per espiar l'independentisme català. Sanz Roldán ha exposat que hi ha una llei que prohibeix al CNI a parlar sobre els seus mitjans, procediments i relacions amb tercers. Ho ha dit a Televisió Espanyola.
Hay una ley clara que dice que el Centro Nacional de Inteligencia no puede hablar ni de sus medios, ni de sus procedimientos, ni de sus relaciones con terceros. Conculcaría la ley si hablara de esto.
Sanz Roldán va ser el director del CNI entre el 2009 i el 2019 i, per tant, part de les escoltes que ha posat al descobert Citizen Lab s'haurien produït precisament durant el seu mandat. I a tot això, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, veu clares evidències que darrere del CatalanGate hi ha el CNI. En una entrevista a RAC1, Aragonès ha insistit en reunir-se cara a cara amb el president espanyol Pedro Sánchez i ha afegit que és partidari que les relacions d'Esquerra amb el PSOE no continuïn igual si la Moncloa no investiga l'espionatge amb transparència i supervisió. Per la seva banda, Esquerra passa la pilota al PSOE i demana que siguin els socialistes els primers que moguin fitxa en el cas. De fet, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que la seva formació no s'aixecarà de la taula de diàleg, però que, evidentment, hi haurà un problema gravíssim i la confiança s'ha deteriorat. Són declaracions de Televisió Espanyola.
És que avui qui ha fet una, tirat una bomba al mig de la taula de diàleg és el govern espanyol. Que donin resposta de què és el que ha passat. Qui ha de respondre al que passa amb la taula de diàleg és el govern espanyol.
El conseller d'Interior ha admès que la situació d'ara és del tot insostenible i reclama al govern del PSOE que doni resposta i assumeixi responsabilitats polítiques i jurídiques. I aquest dimecres és el primer dia sense mascaretes a l'interior. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha celebrat la fi de l'obligatorietat, però ha demanat agafar la mesura amb prudència. En declaracions a Catalunya Ràdio ha anunciat també que demanarà al govern espanyol que sol·liciti la retirada del certificat digital Covid per tal de viatjar per la Unió Europea, una mesura que, recordem, encara es manté vigent.
Quan el vam posar tenia un sentit, perquè estàvem amb una variant, que era la Delta, i la vacuna prevenia la infecció, i per això vam retirar el certificat digital. En canvi, sí que és molt important portar bé la mascareta, una mascareta, a més, que sigui, diguéssim, nova, no sí, que la portem de fa una setmana, ben ajustada, això sí.
La mascareta, però, encara resisteix en espais interiors el primer dia que ha deixat de ser obligatòria. Usuaris del metro expliquen a Ràdio Estel que, tot i sentir-se agobiats amb ella posada, ho fan i se la continuen posant per tal de protegir-se. Des de l'estació de Sants, allà hi tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Bon dia. La Maria i la Pepita acaben de sortir del metro i porten la mascareta perquè se senten més segures amb ella, per protegir la seva salut. Les escoltem.
Tot a l'interior no me la treuré.
Jo sí me la treuré.
Crec que sí. Si la cosa no està agobiada, sí.
La Berlinda també porta la mascareta. Tot i no en recordar-se que avui deixava de ser obligatòria, la veu necessària. O bé per costum o bé per por, les persones encara els costa treure's la mascareta.
Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, assegura que no han pagat ni pagaran mai cap comissió a l'empresa de Gerard Piqué Cosmos pel contracte del nou format de la Supercopa a l'Aràbia Saudí. El màxim dirigent del futbol espanyol està donant explicacions en aquests moments des de la ciutat del futbol de les Rozas. Rubiales ha explicat que l'empresa Cosmos de Gerard Piqué els va fer arribar una proposta per traslladar la competició al país saudí i com que la federació ja tenia pensat canviar-ne el format, es van entendre fàcilment però sempre deixant-li clar que les relacions econòmiques s'haurien de fer amb l'Aràbia Saudí.
És que la federació y Cosmos no están en esta situación porque la federación no le paga nada a Cosmos. Entérense, no le pagamos nada a Cosmos. Quien le paga a Cosmos és Aràbia Saudí.
Rubiales ha començat la compareixença assegurant que està indignat i que no li ha sorprès res del que ha sortit perquè diu sentir-se una víctima ja des d'abans de guanyar les eleccions. De fet, el president ha fet un repàs dels continus atacs que ha rebut des que està al capdavant de la Federació de Futbol ara fa 4 anys. Canviem de qüestió. En plana poliesportiva, d'aquí a pocs minuts es coneixeran els emparellaments de la Copa del Rei d'Hoquei Patins. El sorteig es fa des de la Paeria de Lleida, la mateixa ciutat que acollirà aquesta competició del 5 al 8 de maig. Barça, Deportivo Liceo, Lleida, Llistablava i Noia Freixenet parteixen com a caps de sèrie i en l'altre bombo hi seran el Reus Deportiu, el Parlem Calafella, el Recamp, la Cerc Caldes i el Pas Alcoi. Avui també es farà el sorteig de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins femení i a aquesta hora també comença la tercera jornada de partits al Trofeu Comte de Godó de l'Open de Barcelona de tenis. Els espanyols Pablo Carreño i Bernabé Zapata s'enfronten amb una plaça per als vuitens de final en joc.
Gràcies, Xavi. Nosaltres tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
8 minuts ara mateix que passen de les 11. Tornem a estar aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Molt probablement haureu sentit alguna vegada aquella frase, no?, de en el pot petit hi ha la bona confitura. Clar, això sovint la deien i diuen àvies, mares o fins i tot les nostres tietes, no?, com a consol per aquells nens i nenes que encara no havien fet aquella estirada, no?, que se li diu, o que tenien i tenen complexa d'alçada. Clar, com a consol podia servir, tot i que no sempre es complia, i a diferència dels nostres convidats, en el seu cas, aquesta expressió és una gran veritat. En els propers minuts ens endinsarem en un món de pirates, de cowboys, d'esquimals que volen alt. Coneixerem un lleó vergonyós, a la gallina tica, el drac rac, i ballarem per ser un rock amb les formigues. I ho farem molt ben acompanyats. Aquí al matí a Ràdio Estel ho farem de la Jana, el Pau, escoltant de fons la melmelada Van. Clar, és el món del pot petit, com diuen ells. Un món meravellós i divertit i ben ple de bons amics.
Benvingudes i benvinguts al món del pot petit.
la veritat és que ens fa molta, molta il·lusió poder saludar a aquesta hora a la Jana i al Pau, que són l'Helena Beguer i el Siddhartha Vargas. Bon dia, nois, com esteu?
Bon dia, molt bé.
Bon dia, grau.
Molt contents d'estar aquí.
Nosaltres més, de debò. Moltes gràcies. Clar, vosaltres formeu part d'en Pot Petit, no? Però quan sou actualment?
Doncs ara som molts ja, de pot petit ja en tenim ben poc, ja ens diuen això de que ara ja sou un pot bastant gran, perquè doncs ara estem fent un espectacle que som 9 a l'escenari, però entre tècnics i tot som 12, però encara en tenim un altre de més gran, que som un equip de gairebé 18 persones anant d'actuacions, així que som una molt bona colla.
De fet, clar, sempre heu estat els mateixos o en els més de 12 anys, 12 anys que porteu sobre els escenaris. Hi ha hagut molts canvis en aquesta... més de 10, o sigui, és que és una passada, porteu una dècada.
Molts canvis, es diu molt ràpid, 12 anys, però hi ha hagut molts canvis. El que sí que no ha canviat han sigut precisament la Jana i en Pau, l'Helena i en Siddhartha, que estem aquí, i aquesta família ha anat creixent. Vam començar siguent 2, després vam passar a ser 4, després vam ser 6, de 6 vam passar a ser 8, ara som 9 més els tècnics. És una família que creix i que estem supercontents i que ens ha costat molt arribar fins aquí.
Dèieu que vosaltres heu estat des del començament, Helena, Siddhartha, sí, des del primer dia.
Sí, sí, nosaltres som els que vam posar la primera pedra, no?, que es diu.
Doncs déu-n'hi-do, el 2019 vau celebrar aquests 10 anys, de seguida en parlarem, abans però m'agradaria que ens parléssiu d'aquell 2009, no?, que és el que us porta a formar justament vosaltres, no?, el Pot Petit. Helena.
Doncs aquell 2009 ens porta a formar el Pot Petit una il·lusió i una amistat que hi havia entre... que hi ha entre en Siddhartha i jo, no? I amb moltes ganes de tirar endavant un projecte artístic amb el que creiem que podíem fer bastantes coses, però que mai tampoc ens haguéssim imaginat que arribaríem fins aquí on som, no? Que abans en Siddhartha deia això, no?, que havíem anat creixent amb nombre de components i també hem anat creixent amb nombre de públic. El 2009, quan anàvem a qualsevol plaça, doncs érem potser 4 o 5 que teníem a davant mirant-nos, i ara, doncs, si anem a una plaça, a vegades hi ha 3.000 o 4.000 persones, no? Llavors, això, clar, és molt fort pensar en com vam començar aquell 2009 i en com estem ara.
Clar, totalment, vosaltres, Siddhartha, o sigui, us imaginàveu que arribaríeu, no?, aquests grans escenaris que ara comentava l'Helena.
Mai de la vida. Jo, si m'ho haguessin dit en el 2009, diria, no, home, no, és impossible, perquè precisament ho fèiem això, ho fèiem com a amistat, com a hobby, amb moltes ganes de fer una cosa ben feta, però sense pretensions. Anem a fer una cosa, a passar-nos-ho bé i poder treballar del que ens agrada. Jo crec que era el meu objectiu, era aquest, però tot ha crescut tant que segueix sent aquest l'objectiu, però això mateix que deia l'Helena, no?, que ens veu molta gent, ens segueix molta gent, i... això, tenim no sé quants discos a darrere, espectacles, vídeos... Vull dir que no m'ho imaginava gens. Els pirates amb un mocador al cap. Els pirates amb un ull tapat. Els pirates amb un lloro al seu braç. Els pirates sempre preparats. Doncs aquí, al matí, a Ràdio Estel, avui ens visiten l'Helena Beguer i el Siddhartha Vargas, són dos dels components del Pot Petit, clar, i David Serra, la veritat és que fan tantes coses, el Pot Petit...
Jo m'he marejat, mirant-ho.
Perquè, clar que sí, són un grup musical,
ara
però...
Ara l'Helena i el Siddhartha, que van començar sent dos una guitarra, i ara sou una pila i unes quantes... i molt més que una guitarra.
I molts instruments, i furgonetes molt plenes.
Però quantes coses esteu fent ara, actualment? Perquè, a més, clar, no en feu una i l'acabeu, no, les compagineu.
Sí, actualment tenim tres formats que compaginem. Bé, serien quatre, que és la gira Vull cantar i vull ballar, que són aquests nou músics a dalt de l'escenari. Llavors tenim aquest concert gran que vam crear especialment per celebrar els 10 anys del Pot Petit, amb 13 músics a l'escenari. Però, a més, tenim dos espectacles de petit format. Un que vam estrenar just a l'any de la pandèmia, el 2020, que és Les aventures del lleó vergonyós, que és un espectacle musical petit de titelles, molt adequat per nens i nenes de 2 a 5 anys. I llavors fem també actuacions escolars, que és un format també més petitet, amb 5 components, i que ens agrada molt poder anar també a les escoles a fer la nostra música.
Per tant, també sou una companyia de teatre.
Som el que vulguis que siguem. No, no, sí, 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 perquè és això, és el que comentava abans, no? Sí. Fem espectacles a teatres, sí. És que en fem molts a teatres, i a més això, barregem les titelles, la música, les cançons, la dansa, si és exterior, vull dir que intentem fer...
Sempre ens volen classificar molt, sí. No?, que ens diuen, però vosaltres què sou?
Clar, vosaltres us agrada això?
Sou de teatre o sou de música? I jo sempre dic, és que ho som tot, que és lo guai això, no? Clar. Combinem, doncs això, diferents disciplines de les arts escèniques, combinem les titelles, combinem el teatre, combinem la música... I d'aquí, doncs, ens surten aquestes barreges i aquests espectacles.
Clar, fa un parell de setmanes éreu al Poliorama, i la veritat, amb el Serra hem vist imatges per les xarxes socials. De fet, tu em vas compartir una ahir, i és impressionant.
És impressionant veure... escoltem un moment, però el so... Però xulo és veure la imatge. Aquí hi ha... centenars i centenars de manetes...
De manetes.
De manetes en l'aire, seguint el ritme perfecte de la cançó des de l'escenari. És que és impressionant. Però tu sou conscients que sou un autèntic fenomen?
A mi personalment em costa molt fer-ho, o sigui, ser-ne conscient. Sé que ho som, però m'agrada més fer el que faig perquè vull fer-ho, i després, si això té una repercussió amb la gent... doncs molt millor, però sempre intentem fer les coses que ens agradin a nosaltres, que estiguem a gust fent-ho, i després, si agrada, tot funciona molt millor, perquè ho has fet des del cor, ho has fet com amb el que creus tu, i crec que això és part de l'èxit, també.
Helena, tu com ho veus, això? Com ho portes?
Jo ara m'estaven recordant d'aquest moment, que ara he sentit l'àudio en directe, i és un dels moments de l'espectacle que a mi, de veritat, que se'm posa la pell de gallina, de veure un teatre ple, també... No sé, potser estic més sensible perquè portem 2 anys molt complicats veient els teatres al 50 o al 70% d'aforament. Sí. I aquests 3 caps de setmana que hem pogut estar al Poliorama amb el teatre ple a vessar i veure la gent amb aquelles ganes, no? I participant tant i rebent tan bé tot el que fem, doncs, bueno, és que és veritat, de veritat, que a mi cada actuació se'm posa la pell de gallina i és un moment molt bonic.
Mireu, de fet, això del fenomen no ho diem nosaltres, perquè així us va definir, de fet, abans ho hem dit, David?
Sí, el pastisser, mestre pastisser Cristian Escrivà, que va venir, més a més, a l'espectacle que vau fer recentment al Poliorama, i feia aquesta comparació.
Un altre fenomen que jo desconeixia, però el fet de que tingui una neta de 2 anys ha fet també doncs, que ens hi posem una mica al dia, que és el pot petit. El pot petit és un fenomen, saps allò, també brutal. És brutal. L'altre dia vaig tindre la sort d'assistir en el Poliorama, en el seu espectacle, i bueno, jo, saps allò que dic? Per mi era allò com el Rolling Stones dels nens. És bestial.
Són declaracions, per ser a la cadena SER Catalunya. Us sentiu això? Els Rollins,
Sou els Rolling Stones
dels nens. Com ho porteu, això?
És molta responsabilitat, això, de ser els Rollings, els Beatles, ens ho diuen també.
És fantàstic, si durem tants anys com ells tocant a sobre un escenari...
Ah, mira, doncs ja ens aniria bé, no?
És molt guai, està superbé.
Però què els hi doneu en el directe? O sigui...
Els hi donem molta energia i els hi donem molta veritat. És el que deia en Siddhartha, no? És que realment és que ens agrada. Fer el que fem és que ens agrada molt. I sembla una obvietat, però és que a vegades hi ha gent que ho fa, bueno, que també ho fa per altres coses, no? I és que nosaltres realment fem les coses perquè ens les creiem i les fem perquè ens encanta fer-ho i ens encanta transmetre el que transmetem i com ho transmetem, no? Llavors... Jo crec que és que ens ho creiem tant que ells s'ho creuen, també, no? Que el públic està allà dient... És que és veritat, tot això que estem veient, aquest món màgic, existeix també, de veritat, no?
Que 12 anys després se us posi la pell de gallina com el primer dia, o encara més, fins i tot, això és el que transmet, i aquesta pell de gallina segur que es transmet a l'espectador.
Sí, arriba, perquè ens ho diuen moltes vegades, de que s'emocionen de veure'ns a nosaltres emocionats, i penso, iaia, però què és això? O sigui, no ho fem veure, ens emocionem de veritat, i si no podem començar a cantar la següent cançó, és perquè tenim un nus a la gola de la força i l'energia que té la cançó anterior.
Però s'emocionen els nens i els pares,
Sí, jo crec que...
Perquè jo he vist pares amb el pot petit... alerta, eh?
Sí, sí.
Que ho donen tot, eh? Home, i allà per les entrades, a veure quan sí. surten. Vull dir, escolta, és que, per cert, Cristian Escriba, que ara l'escoltàvem, us han dedicat aquest any una mona al seu aparador. Que l'heu anat a veure? L'heu tastat
sí.
o no?
Tastat no.
Ah. Oh.
No, tastat no.
No pots, clar, perquè, no podíeu.
Però hem tastat l'altra, la petita que han fet també, que estava a la venda, però la grossa ha estat expositor. I jo em moro de ganes de fer una queixalada a qualsevol de les coses que hi ha, perquè tot està bon. Si la petita és bona, la gran més, no?
Sí, però sí, sí, la vam anar a inaugurar. De fet, vam convocar tothom que volgués venir, que es va fer una supercua allà per venir a inaugurar la mona, i vam passar una tarda estupenda, i estem molt agraïts que
d'haver-los conegut, no?
Sí, sí, bueno, tota la família, que quan ens van trucar i ens van dir que ens volien dedicar la mona gran de l'aparador a nosaltres, vam dir, de veritat? Dic, és que ja no sé què més ens pot passar, ja, la vida molt pot patir, és una cosa increïble, vull dir que...
Tot és culpa i gràcies a la Júlia, que és la seva neta,
sí.
i és la impulsora de que estiguem aquí parlant d'ells.
D'aquesta inspiració, sí, sí. De fer la mona, dedicada al pot petit. El pot petit. Mira, estaríem escoltant aquest lleó vergonyós, no?, que em comentaves abans, Helena, justament. Clar, aquesta primavera heu continuat amb aquesta gira, no?, Vull cantar i vull ballar, un espectacle que vau estrenar l'any passat, però que està clar, el que reivindiqueu en aquest espectacle és això, no mateix, cantar i ballar. Entenem, no?, que la pandèmia, la veritat és que us ho ha posat molt difícil. Tu ara te'n feies menció, no?, també, aquests espais mig buits, no, Helena?
Sí, sí, espais mig buits, mascaretes, cadires, no? Com hem hagut d'estar tots plegats una mica reprimits, no?, de poder fer aquelles coses que ens venien de gust fer. I la veritat és que la música, poder cantar, poder ballar, per nosaltres és essencial i és una cosa que ha de formar part de les nostres vides, no?, i de la vida de les famílies. I és el que reivindiquem. Reivindiquem que totes les famílies puguin tenir el dret de cantar i de ballar, i si ho volen venir a fer els nostres concerts, doncs nosaltres serem molt feliços.
Hem de dir una cosa, a l'Helena i al Siddhartha, abans d'anar li hem dit, hem vist que portaven una guitarra, ells després han de treballar, perquè van a una escola, que és una altra de les coses que feu, no?
Sí.
I dit, escolta, va, que ens fareu, que ens tocareu algun directe. I ens ha dit que sí, eh? Que...
Sí, home, sí.
Sí a tot, sempre. Travessa,
sí a tot, o sigui, això és el... Aquest és l'esperit. Per cert, David, tu deies abans que estaves atabalat mirant l'agenda del pot petit i que...
Sí, m'he estressat una mica, perquè no pareu. O sigui, demà passat sou a Torres de Segre.
Sí.
Segre, aneu a una escola.
Anem a fer un escolar.
A l'endemà Sant Jordi, dius, mira, anem a mirar llibres i a comprar roses o signar llibres, encara, perquè també... publiqueu llibres.
També ho farem, eh? També ho farem.
També ho fareu.
Signarem a Calonge i, a més, esperem, com que és poble de llibre, de llibreries,
sí?
Doncs farem una volteta per allà i també mirarem llibres roses i a la tarda actuarem.
Doncs això, eh? Dissabte Calonge, diumenge a Tarragona. Una curiositat, continueu fent-ho tot amb la Furgopot?
Sí.
Amb dues.
Dues, clar, amb una ja n'hi
comeu. Ja no hi... Perquè sí. Ja... Tenim un equip que és qui va fer, per exemple, el de Tarragona, el fa un altre equip que no som nosaltres, però formen part del pot petit, i llavors ens hem de desdoblar sí o sí. I una furgoneta se'n va cap a Tarragona i l'altra es queda per anar a Calonge, per anar a fer l'escolar...
Clar, perquè la Tarragona és la del lleó...
Exacte.
Les aventures del lleó vergonyós.
Un petit format que no feu vosaltres.
Sí, exacte.
Clar, estem parlant del lleó vergonyós, però un altre gran protagonista, sens dubte, del pot petit és el Drac Rac.
Foc pel nas. Va
Clar, abans ho deia el Serra, o sigui, vosaltres, clar, feu música, espectacle, teatre, però també feu llibres, no? Llavors tenim Sant Jordi a tocar, un bon motiu per parlar del Drac Rac que l'estem escoltant, que és l'últim llibre del Pot Petit. Quants en porteu fins ara?
Doncs tres. Ara tres. El Drac Rac és el tercer i la veritat que ha estat un gran descobriment això de poder fer àlbums il·lustrats basats en les nostres cançons i que les famílies ho han rebut estupendament bé. Ara sempre diguem que som un grup de música que no venem CDs, venem llibres. Perquè CDs, la gent no té on posar-los, els cotxes nous ja no porten per posar el CD, no tenim els ordinadors tampoc, així que ens han, bueno, ens han boicotejat el negoci dels CDs, però hem de dir que els llibres són molt ben rebuts i que estem supercontents perquè a les famílies els encanten.
Aquests llibres, no? No, sí, una altra pregunta que li...
ara estava pensant en...
Què pensaves, ara? Han comprat el llibre, ja ho sé.
No, que he vist abans el llibre, el Drac Rac, i fa molt bona patxoca, perquè és... No pensem que és un llibre així petitó, no, és un tros de llibre, eh? O sigui, no gruixut, però de mida, de tamany, és d'aquests llibres que convida que els tinguem... No, el que, això el que pensava. Hi ha música incorporada en el llibre? O són llibre, música, conte... No, només simplement llibre.
Són llibres on hem volgut explicar la història d'un dels nostres personatges, però, a més, ampliar-la. O sigui, hi ha coses que no surten a la cançó, de coses que d'on te venia el personatge, o què li passa pel camí, o com es resol el conflicte que tenen intern. Però, si volen, després poden escoltar totes aquestes cançons en els vídeos que estan penjats a YouTube.
I d'on traieu el temps? De fer,
jo crec que és el que més ens costa, no? Treure el temps de sota les pedres. Vull
ens
dir.
Fan falta més hores al dia per fer tot el que fem. La veritat és que treballem moltíssim.
Doncs
perquè...
feu molt bona cara, eh?
Gràcies.
S'ha de dir que feu molt bona cara.
Perquè venim de Setmana Santa.
Sí, perquè ens hem agafat la Setmana Santa per descansar, això és veritat.
Val.
Però la veritat és que sí, darrere de tots els projectes hi som nosaltres. Vull dir que ens ho seguim fent tot nosaltres. Sí que anem agafant també col·laboradors externs que ens ajudin en certes coses. Però darrere de tot sempre hi volem ser, perquè ens agrada ser-hi, perquè ens agrada i creiem en el que fem i clar, això vol dir doncs treballar moltíssimes hores, però ens agrada.
Per cert, mirant una mica la vostra discogràfica, teniu 5 discos, hi ha una evolució claríssima, que és que abans us els autoeditàveu, autoproduïeu,
sí.
I ara ja no us els autoediteu, de manera que ja mica en mica... És allò, no? Vull dir que l'evolució aquesta, que abans us ho fèieu tot.
Tot. Fins i tot l'evolució musical també és molt,
sí,
molt
sí,
gran,
sí,
perquè
sí.
Els primers hi havia moltes coses de sintetitzadors, moltes coses de bases, en canvi, a mesura que hem anat incorporant músics a la banda, aquests músics s'han fet còmplices d'aquests discos també i han participat i fan que soni molt millor, i ara els últims discos estan amb la discogràfica del 98 i superbé.
Helena Siddhartha, quina llàstima, us hem d'acomiadar, estaríem amb vosaltres tots, però sabem que teniu molta feinada i ens ho esteu explicant. Fem una cosa, escoltarem un popurri vostre, un com és això?
Potpurri.
El potpurri del Pot Petit.
Però són cançons tradicionals, eh?
Com una barreja. Ah, el potpurri és...
Sí, perquè suposo que us els continuen demanant, no?, cada actuació.
Depèn de quin... Per èpoques de Nadal, fem el de Nadal i l'altre en vam fer un altre, que està en el disc aquest, que esteu posant, que per cert, gràcies per posar les cançons del disc dels 10 anys, perquè sonen molt millor que no pas les primeres.
Home, les altres també tenen la seva màgia, el que passa és que aquí doncs, es nota aquesta evolució, no? I es nota la participació doncs, del que deia en Siddhartha, de tota la nostra meravellosa banda.
Doncs, si us sembla, escoltem una mica més d'aquest pot purri, costa dir-ho, eh? I si voleu, us voleu preparar?
Sí,
no?
Sí.
Perquè,
sí,
i tant. Quina cançó de...
No ho sabem.
Ho sabeu? Bueno,
dèiem ara... de fer uns pirates, no?
Ah, pirates, doncs.
Estupendo.
Que així la cantaran des de casa.
Doncs vinga, d'aquí uns instants, Salvati a Radio Estel, el Pot Petit.
Amb el cul, en Joan petit quan balla, 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 en Joan petit quan balla. Del calcotxe hi ha una nina que repica els cascabells, 30-40, l'ametlla amarganta. la llum, 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 i la llum es va apagar. I la pobra mosca...
Vinga, doncs ja tenim el pot petit preparadíssim per aquesta cançó en directe que ens interpretaran. Són els Pirates.
En un mar ple de taurons naveguen els pirates rodamons. Dins d'una ampolla suran i el mapa que seguiran. Si el tresor volen trobar, entre tots s'han d'ajudar. Canviant el rumb amb buscador, tots a l'illa del tresor.
Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera. Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera. Els pirates amb un mocador al cap. Els pirates amb un ull tapat. Els pirates amb un lloro al seu braç. Els pirates sempre preparats. Desembarquen un matí quan el sol ja va sortint, mirant el mapa amb atenció, entre nervis i emoció. Un pirata despistat, entre arbustos s'ha quedat. Ai, quins nervis, quin patir, sense ell no es pot seguir.
I què diu, què diu? Diu així, diu...
Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera. Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera. Els pirates amb un mocador al cap. Els pirates amb un ull tapat. Els pirates amb un lloro al seu braç. Els pirates sempre preparats. I de lluny senten un crit, ja han trobat el seu amic. Es reuneixen tots plegats, amb les pales carregats. Ja han trobat el seu tresor, no ha estat pas qüestió de sort. Han seguit, no s'han rendit, i així ho han aconseguit.
I diu...
Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera. Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera. Els pirates amb un mocador al cap. Els pirates amb un ull tapat. Els pirates amb un lloro al seu braç. Els pirates sempre preparats. Els pirates amb un mocador al cap. Els pirates amb un ull tapat. Els pirates amb un lloro al seu braç. Els pirates sempre preparats.
Uau! Mare meva, aplaudiments aquí a l'estudi de Ràdio Estel, l'Helena Bagué i Siddhartha Vargas, de debò. Sou la Jana i el Pau d'aquest magnífic grup que és el Pot Petit. Moltíssimes gràcies per aquest directe.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
No, ha estat un plaer. Per cert, no sé si quedaran entrades Torres de Segre, demà passat, l'endemà Sant Jordi, Calonja... Enhorabona per aquests anys sobre l'escenari, nois.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Doncs amb el Pot Petit hem començat força el programa d'avui aquí al matí a Ràdio Estel. Hem de seguir. Fem una cosa, marxem a publicitat, agafem una mica d'aire i a la tornada, de ben segur que tots ens hem deixat anar aquests dies, amb els dolços. Estem parlant de les mones de Pasqua. Ai, aquella Sara, farcida de mantega i recoberta de avellanes. Doncs no patiu.
A mi no m'agrada.
A tu no t'agrada?
No m'ha agradat mai la Sara, li agrada a tothom. I a mi
escolta,
la
sort que en tens, la sort que en tens. Ja. Però per a tots aquells oients que els agradi la Sara...
Segur,
segur, segur. Mira, en parlarem d'aquí al matí. No parlarem de la Sara, sinó que parlarem d'una manera, ja veureu, molt fàcil, de perdre pes i guanyar salut. Què et sembla? Això t'apuntes o no?
Això sí que m'apunto.
Doncs vinga, ara tot seguit, aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia. Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial, la web radioestel.cat i també a Spotify. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
De fet, us ho dèiem ara fa uns instants. El Serra no perquè diu que no té problemes amb la Sara, però estic convençuda que té altres problemes amb altres dolços, perquè jo el veig molt llamini, a David Serra. En tot cas, el que us volem explicar tot seguit és plantejar-vos que si voleu perdre pes i al mateix temps el que és més important guanyar salut, tot seguit us donem més detalls, sobretot perquè volem parlar de nutrició i dietètica. Se'ns venen molts dubtes al cap sobre quins tractaments funcionen realment. Per resoldre doncs, tots aquests dubtes i donar-nos bons consells, avui ens escolta l'Helena Vicente. Ella és assessora dietètica de Naturhaus, al carrer Villarroel de Barcelona. Per cert, una empresa de referència com Naturhaus, que porta més de 30 anys al sector. Primer de tot, bon dia, Helena.
Bon dia, Mercè.
Escolta'm, la primera qüestió que em ve al cap, clar, entre tantes dietes i tractaments, què és el que hem de tenir en compte a l'hora de decidir-nos, va... No? Venim ara d'aquesta Setmana Santa, que de ben segur ens hem deixat anar més del compte, no? Si volem decidir perdre pes sense posar en risc la salut, això es pot fer, oi, Helena?
Sí, a veure, nosaltres el que recomanem és el mètode Naturhaus, perquè és un sistema que aconsegueix que els clients arribin al seu objectiu combinant sempre tres punts importants, perquè no només és perdre pes, és un conjunt de coses. Llavors, nosaltres, primer de tot, el que fem és recomanar un pla dietètic que sigui personalitzat al client. Després també és molt important fer un coaching nutricional i fer un seguiment setmanal que sigui gratuït, i sempre junt amb aquesta dieta, doncs el que fem és una recomanació d'uns complements alimentaris amb extractes naturals doncs, que t'ajuden a combinar-ho tot en conjunt.
Clar,
però la veritat és que per mi el més important de tot,
sí,
doncs el mètode és que els clients arribin a l'objectiu sempre a través d'una reeducació alimentària. Penso que ha de ser com un aprenentatge, ha de ser com un canvi d'estil de vida, perquè si tu fas una dieta en concret durant una setmana, 15 dies, però després tornes als hàbits que tenies abans, és com que fas el típic efecte rebote que no serveix de res i que al final és perjudicial per la salut, no? Doncs hem de pensar més enllà i dir, doncs vull fer un canvi de vida, vull menjar millor, vull estar més sa, i és aquest el punt que penso que és el més important.
I ara que estàs parlant d'aquesta reeducació alimentària, Helena, que se sent molt a parlar, no? Ara més que mai, però realment què és?
A veure, dient-ho clar i més senzill, jo el que diria és que la reeducació alimentària és interioritzar un canvi. Doncs seria canviar els hàbits que fem malament, que no ens beneficien, per altres que sí que ens beneficin, i el més important doncs, seria que integrem aquests canvis al dia a dia i que aconseguim que sigui un hàbit, que sigui una rutina. Sempre, en el cas, nosaltres parlant del camp de l'alimentació, que és la nostra especialitat.
Uh-huh. Vale, però ens pots posar un exemple o no, Helena?
Sí, per exemple, un exemple molt comú...
Sí, que queda així doncs com
seria...
més clar.
Doncs, per exemple, intentar agafar l'hàbit de menjar dues peces de fruit al dia.
Val.
O arribar a beure 1,5 o 2 litres d'aigua al dia, perquè en consulta és molt comú que el client el primer dia doncs, ens comenti doncs, que no beu aigua o que no menja fruita doncs, perquè no li agrada o perquè no troba el moment, perquè està estressat a la feina i penso que no han agafat la rutina o no li donen prou importància. Mm-hmm. Llavors, nosaltres, la nostra feina seria estudiar cada cas del pacient, personalitzar-ho i ajudar doncs, a que els clients facin un canvi d'hàbits i que no requereix un gran esforç. I llavors, doncs, el moment també és doncs, veure doncs, que el client, quan ja ha agafat aquest hàbit, et digui, doncs mira, doncs és que ara no puc passar sense menjar-me la fruita a mig matí o a mitja tarda, o és que quan acabo de dinar, si no em menjo iogurt amb la fibra, doncs estic incomplet, no? Llavors és aquí quan t'adones doncs, que han aconseguit la reeducació alimentària, que és el que... Doncs el que estem intentant arribar.
Val, d'acord. Llavors, tu ens podries donar algun consell? Per, justament aquests dos exemples, aquest exemple primer que ens has dit de la fruita, no? I el iogurt també seria, no? Un bon complement en aquest cas.
Sí.
Quin consell ens podries donar?
Sí, en el cas de la fruita, doncs sí. Penso que és més fàcil, doncs perquè podríem... Jo els comentaria doncs, que trobin fruites de temporada, que normalment tenen més sabor, que estan més bones... i que escollin sempre fruites que els agradin. Hi ha una gran varietat de fruites i sempre trobem que al client li pot agradar més una o una altra. Doncs mai obligar a menjar una fruita en concret, sinó que sempre triïn ells el que més els agradi. I també un punt molt important, doncs, que sigui fàcil de portar, doncs, que es pugui menjar en el moment. Doncs, per exemple, si estem treballant, doncs, buscar un plàtan o menjar una poma. I doncs, si estan a casa, doncs, poden barrejar la fruita amb un iogurt o fer un batut amb llet desnatada, algú que els hi vingui de gust. Uh-huh. Que no sigui un esforç, que no sigui una obligació, sinó que al final sigui com un premi.
Helena, una qüestió, perquè abans ens parlava sobretot d'aquesta ajuda amb complements, no?
Sí?
Sobretot ara que ens estàs parlant d'aquesta reeducació alimentària, vosaltres ens ajudeu, no?, amb aquests complements? Ho dic perquè possiblement hi hagi oients que ens preguntin per ells. Quins són els vostres complements que ens poden ajudar en aquest objectiu?
Sí, a veure, està clar. Vull dir, a part del pla dietètic i el coaching nutricional, que seria la reeducació alimentària, hi ha una part molt important, que són els complements. Per nosaltres és un punt molt important del mètode Naturhaus, i els complements són a base d'extractes naturals i cada complement està formulat a partir d'una, per complir una funció. Llavors, depenent de la necessitat de cada client, recomanem un producte o un altre. Llavors, a la botiga tenim 170 productes al mercat que cobreixen infinitat de necessitats, val? Per exemple, des de la pèrdua de greix abdominal, o per l'estrès, o per millorar la circulació de les cames, ara que farà calor, o el col·làgen per la gent que té mal a les articulacions, o per millorar l'aspecte de la pell en format cremes, ja serveixen per tant a nivell intern com a nivell extern.
Fantàstic.
I llavors, doncs, depenent del client, doncs, segons els objectius i... el que et demanen, recomanem un tractament o un altre.
Val. I quin és el producte ara que us demanen els vostres clients? Quin seria, per exemple?
Home, un producte estrella clàssic que a mi m'agrada molt és el Levanat Plus, que és un complement que s'utilitza molt en consulta i també clients que venen de fora que també ens el demanen.
Res, mira, ens queden pocs minuts, però explica'n una mica més d'aquest Levanat Plus. A què consisteix i què porta?
Mira, el Levanat Plus és un aliat per perdre greix abdominal. És per perdre volum de panxa. Per tant, és... fantàstic per homes i dones que tenen més tendència a acumular greix a la zona abdominal. Està formulat a base de carxofa, raba negra i camamilla, de manera que ajuda a depurar el fetge i desinflamar la zona abdominal. Llavors, hi ha diferents formats, però el més utilitzat són uns vials, que són com de vidre, que es dilueixen a l'aigua i es prenen abans d'esmorzar i abans de sopar, i normalment s'aconsella doncs, que ho prenguis diverses setmanes, però que això també, depenent de l'assessor, doncs, es recomanarà doncs, que ho prenguis més temps o menys temps. Llavors, per això per nosaltres és molt important doncs, que el client vingui cada setmana...
Aquest consell, clar.
Sí, uh-huh. Exacte. Que es faci el percentatge que es fan... Perquè els clients, quan venen, es fan un estudi de percentatge de greix.
Val.
Fem les mesures antropomètriques del cos, llavors, en funció de la persona, doncs recomanem aquest producte o un altre.
Val. I, Helena, si vull demanar cita o aconseguir un dels vostres complements, com, per exemple, aquest Levanat Plus, on els puc trobar?
Doncs a qualsevol tenda Naturhaus de Barcelona o Catalunya trobaries els complements i, a més, doncs, els companys i les companyes doncs, estarien encantats d'ajudar-te i d'assessorar-te també nutricionalment.
Per exemple, jo t'hi trobaré. Tu estàs a Villarroel, no? A Barcelona, Elena?
Sí, carrer Villarroel 130, amb la meva companya, la Beatriz Lovera. Mm-hmm. Som dues noies.
I de fet, mira, si algun oient doncs, vulgui trobar el centre més proper, fàcilment entres a la web de naturhaus.es i, Elena, allà ho trobes, no?
Sí, sí. A més, també pots demanar assessorament i comprar els productes mitjançant el servei online, també.
Mira, Elena, avui ho deixem aquí, però tornarem a trucar. Perquè ja saps que aquesta operació biquini la tenim ja a la cantonada. De fet, jo crec que no sé si anem tard o no, però de ben segur que la gent de Naturhaus ens hi ajudareu. Elena Vicente, assessora dietètica de Naturhaus, ella es troba al carrer Villarroel de Barcelona. Moltíssimes gràcies per haver-vos ajudat en aquesta tasca.
Encantades d'assessorar-vos quan vulgueu.
I fixa't tu que, mira, ja tenim doncs, les claus per poder arribar a l'estiu amb aquests quilets perduts i, sobretot, guanyant salut amb els bons consells de Naturhaus. I nosaltres, que ja hem passat el punt de 11:45 del matí, aquí al matí a Ràdio Estel, i el que fem ja és directament, de fet el tenim ja aquí a l'estudi assegut, l'historiador Xavier Carmeniu, que ens parla d'enverinaments. Enverinaments que han canviat la història. Vinga, que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. La veritat és que la guerra d'Ucraïna ens està oferint totes les cares d'un conflicte. Algunes de colpidores, com la matança indiscriminada de civils, i altres que semblen tretes gairebé de les pel·lícules d'espies. Per exemple, fa uns dies es va saber la notícia del possible enverinament de l'empresari Roman Abramovich durant una visita al Kiev quan intentava doncs, mediar entre russos i ucraïnesos. Clar, li hem demanat arran d'aquesta notícia a l'historiador Xavier Carmeniu, que ens faci un repàs al llarg dels segles, perquè d'enverinaments que han canviat la història n'hi ha més d'un. Xavier Carmeniu, què?
Hola.
A veure, hola.
Perdó, m'ha sortit.
Ho porto
la sang.
Escolta'm una cosa, que dèiem això, que d'enverinaments
sí.
N'hi ha hagut més d'un que han canviat fins i tot la història.
Home, doncs sí, n'hi ha diversos. De fet, els russos porten intentant-ho des de fa uns quants anys, no?, d'anar-ho fent, perquè el cas d'Abramovich només és un, si recordeu, va haver-hi un intent d'un president ucraïnès, que era en Viktor Yushchenko, que el van intentar enverinar. Després hi va haver aquells famosos espies a Londres amb la seva filla, em sembla que era el Poloni 210, que de cop tothom va començar a parlar del Poloni.
Del Poloni, el Poloni per aquí i per allà.
Una d'aquelles coses que et converteixes en expert de cop, saps? Com ara amb Ucraïna i energies i tal i qual. Clar, ara és molt sofisticat, i entra tota la ciència i la biologia. Al segle XIX, com que van començar a descobrir doncs, a través de l'anàlisi microscòpica tot el que és la toxicologia, com funcionava, van començar a restar, però esclar, és que abans era una cosa molt senzilla. Tu posaves unes putingues en algú i... Ai!
I què ha passat?
Què ha passat?
Què ha passat?
Ai, pobres! Tal. Doncs, clar, i si mireu la història de Roma, tan sols, si ens centrem en Roma, si heu vist allò de Jo Claudi de l'any de la Maria Castanya, o heu llegit alguna biografia, sabeu... Si, lo de ser emperador, a mi em sembla que quan t'has de fer il·lusió, a mi m'hauria fet por, perquè el més probable és que tard o d'hora haguessis estirat la pota i que algú t'hagués acabat enverinant.
Però, escolta, Xavi, la veritat és que els enverinaments, diguéssim, ara últimament, clar, és això, escoltàvem no, el mateix Macron, abans que esclatés la guerra, jo me'n recordo que que es van reunir allò era amb Putin, no sé si te'n recordes, pel tema perquè no volien extreure
l'ADN.
És que és una passada. I al final deien això, és que fins i tot és que no recomanaven que no toquessin les superfícies. No?
Sí. És... Clar, perquè és el que dèiem, no? Ara, clar, si podem saber si estem malalts només amb una mica que ens posin un pal pel nas, que és el tema de les PCRs, que ens ajuda molt i salva moltes vides, però al final també la ciència té una part que pot ser utilitzada per fer el mal, per dir-ho així, encara que sembla una mica de la guerra de les galàxies, això, i és en aquest cas amb els verins. Clar, si pots fer un medicament dissenyat per tu, aprofitant la teva estructura genètica per salvar-te, també poden fer-ne un per enviar-te al forat.
Ai, aquesta selecció musical, eh, que ha preparat avui.
Fantàstica.
Versió especial a la Olga, eh?
Molt, molt a favor. I hem col·laborat, eh, també. Ha sigut una mica tet a tet,
això. Ah, mira, això no ho sabia.
Sí. Una cosa és que es pugui parlar d'història i donar contingut, i l'altra és que no puguem fer una mica de ballaruga, que tal com està el pati, fins i tot una mica d'alegria...
Sí, va bé, va bé. Escolta, Xavier, clar, abans parlaves de la mítica sèrie Jo, Claudi, no? Parlaves de l'època antiga, que em venen al cap els noms, per exemple, de Cleopatra, de Sòcrates, no?
Sí, exacte, són noms d'aquests que ens sonen a tots. De fet, Sòcrates, hi ha un moment que l'obliguen a beure cicuta, que és un preparat amb una herba que aixecada i feta un líquid, doncs, si te la beus et mors, i era un sistema d'execució, i que ell accepta, hi ha tot un debat. Bé, els que vau estudiar filosofia a l'institut o allà on sigui, segur que us en recordeu d'això. I després hi ha el famós cas de Cleòpatra, que és la reina o la... no sé si hauríem de dir reina.
Ai,
o
sí,
faraona dels egipcis.
Bueno, això tu, com ho diries?
És una molt bona pregunta, perquè en aquell moment, perquè era província de Roma, en què ell era faraó, perquè era descendent de Ptolomeu...
Ja. Yeah.
La que manava a Egipte...
Va, t'ho compro.
Un petó, i perdó tots els egiptòlegs que ja ens estiguin escoltant, jo votaria per faraó, però vaja, perquè a més el faraó no tenia gènere, però no em vull embolicar, que si no, no acabarem ni demà passat. No, perquè el faraó era una figura que no hi havia faraones.
I faraona, clar.
La faraona només va ser la Lola Flores, per entendre'ns, saps? No, res més, ja està. Va, que me'n vaig. La qüestió... A Grècia i Egipte, el tema dels verins, el tocaven i el tocaven bé.
Sí.
Saps? Si ara tu diguessis, on vaig, tema verins? Cap allà.
Ah, sí?
Sí. De fet, els egipcis tenien... els sacerdots eren els que se'n cuidaven. Clar, el tema dels egipcis ens ha quedat com només les piràmides i poca cosa més, i les mòmies, però era una societat molt sofisticada. Evidentment, no tenien la tecnologia que tenim ara nosaltres, però pel que fa a creences, sistema de funcionament, tot això era molt sofisticat. I, de fet, per exemple, hi havia uns sacerdots que estaven al temple del Déu Tot, que eren els que custodiaven aquests verins. I, de fet, hi ha un papir dels que s'han conservat i que han arribat als nostres dies, un del 1500 abans de Crist, per tant, si veu compte, surten fa 3.500 anys, d'això, poca broma, on ja es mirava de saber les mossegades dels animals, quin impacte tenia en la reacció del cos humà.
Mare meva.
Si et mossega tal cosa, què et passa? Si et mossega l'altre, tal altre. Clar, si tu domines això,
clar,
ja pots veure què t'interessa. Per això Cleòpatra va escollir un àcid perquè fos mossegada. A cas de Grècia, tal com dèiem, de Sòcrates, doncs hi ha el tema de les execucions d'estat, i la cicuta era aquest verí oficial, que és una cosa una mica, si voleu, més elegant que no altres...
Més sofisticat,
sí,
potser.
Sí, potser una mica més civilitzat que altres sistemes, tot i que matar gent no m'ha semblat gens civilitzat mai de la vida, però vaja, per dir-ho així. De fet, hi ha un dels primers metges, que segur que li sona el nom a algú, que és Galè, que és del segle II després de Crist, que ja diu que això dels verins, que d'acord, però que millor que la gent no en sàpiga gaire. Perquè és molt llaminer.
Yeah.
Perquè si hi ha algú que no et cau bé...
Pam.
Clar, imagina que tu ets en Macron, te'n vas a veure en Putin, i, doncs, i llavors encara era més fàcil. I, de fet, fins i tot els metges de l'Islam, com a l'Averrois, a Còrdoba, o Maimònides, que és hebreu, doncs també tenen diversos assajos, treballs sobre els verins, precisament heredats de tota aquesta tradició grecorromana, que ja veieu que al llarg de la història, doncs, es va connectant aquests punts en el qual les substàncies tòxiques sempre han sigut tingudes en compte per matar gent.
Escolta'm una cosa, però clar, en realitat passava això que veiem, no?, ara les pel·lícules i a les sèries, Xavier, que posaven el verí al menjar o la beguda, sí, o ara en parlaven, no?, fins i tot a la superfície.
Hey, sí que passava, i alguna vegada no passava, però et feien creure que sí. M'explico, ja sé, ho he explicat superbé, ara ja ho estic veient. Ara em fa molta gràcia també perquè la gent diu, oi, fake news, com si fos una cosa inventada d'ara. A veure, això d'inventar-se notícies, històries, episodis, mala reputació de la gent, s'ha fet tota la vida. I, de fet, els valencians ho saben molt bé, perquè hi ha un papa, que era el papa Borja, que aquest senyor diuen que va ser enverinat pel seu propi fill. I ara hi ha algú que li està a punt d'explotar el cap, perquè ha dit, a veure, un moment, un sant pare que té fills, a veure, estem parlant de fa uns quants segles, una mica diferent,
situem-nos,
Alexandre VI, i es diu que eren, això ja dic, altres temps, i que hi havia enveges entre les famílies, i que el sant pare hauria mort perquè hauria ingerit uns pastissos amb verí que li havia posat el seu fill, que en realitat anaven destinats a un cardenal que era el competidor pel papat, que era Adriano de Corneto, i que en un error d'aquells típics com a les pel·lícules, ai, canviem la copa, saps allò que es veu que sí. Posen el verí amb una, ai, quins nervis, que és el bo, que es veurà el verí, tot això. Doncs hauria passat una cosa aquestes. Un dels que sap més de tot aquest tema, que és Joan Francesc Mira, que és un savi dels Països Catalans, ha fet una biografia sobre els Borges, ha treballat moltíssim, i diu que això no és cert, que és només una de les moltes llegendes que es penja l'etiqueta en aquesta família valenciana des d'Itàlia, perquè, esclar, eren uns estrangers que havien gosat arribar al papat i que s'havien pensat aquests valencians d'anar-se a seure allà al tron de Sant Pere. I, per tant, totes les pestes, tot els hi deien. A més, en Mira diu una cosa, diu, i quan havien de matar, que ho feien, no se n'anaven amb els verins per si fallen. Ells agafaven una corda i un punyal, i primer estrangulaven i després apunyalaven, perquè més val prevenir que enverinar.
Hem parlat de la cicuta, de l'arsènic.
Tengui.
De l'àspid.
També, tengui.
O sigui, t'estàs explicant que també es feia servir un verí d'animals,
hey,
no? Ei,
te'n porto un altre.
Un altre?
Sí, el gripau. I això... Aquí
això és real, en sèrio.
Sí, i de fet no fa pas massa, si te'n recordes, l'actor... Fem una pausa. Sí. Nacho Vidal.
Sí.
Va haver-hi un...
És veritat!
T'ha vingut la notícia, no un altre tema que no toquem. Mai més ben dit. És un senyor que va tenir problemes amb la justícia perquè seu amic va morir en unes circumstàncies estranyíssimes i sembla que per una substància tòxica originària d'un animal que era una espècie de gripau. El més divertit del cas, per dir-ho d'alguna manera, perdó pel cinisme, és que al temps de Lluís XIV a França, és a dir, si algú que aquests dies està fent la maleta perquè se'n va a Versalles a visitar París, sapigueu que allà hi havia una senyora que es deia marquesa de Brinvilliers, o com s'hagi de dir, que aquesta senyora es dedicava a eliminar el personal a cop de gripau.
Ah, sí?
Sí. O sigui, no va deixar ni l'apuntador. T'explico. Aquesta senyora, que és un personatge molt famós a la història francesa, va ser acusada d'enverinar 3 persones amb arsènic barrejat amb verí de gripau. Aquesta senyora era filla d'un marquès, que es va quedar orfa de mare molt petita, va quedar com mig deixada de la mà de Déu. Quan tenia 7 anys, sembla que un criat va abusar d'ella. Tota una història molt truculenta d'aquestes, imagineu-vos, d'aquella època. A més, els germans també hi havia un tema d'abusos, pel que s'ha pogut extreure després de l'anàlisi de la documentació històrica, perquè, clar, quan ho mires ara, entens moltes coses, no? Es va casar, però a més va tenir diversos amants. Aquella gent de Versalles, que eren 20.000, literalment, vivint allà, mantinguts pel rei, no tenien res a fer, excepte un parell de coses. I una d'aquestes era tenir amants, perquè què has de fer si tens tota la vida solucionada? Quan t'has de venir a la ràdio, què faries tu? M'entens? Doncs això. I Versalles, està bé.
Versalles.
Toca l'aire, veus gent, sofisticació... Doncs allà em va conèixer un que es deia Godin de Santa Croix. I aquest senyor, que era un capità de cavalleria, era aficionat a tot el tema de la química, i de llavors n'hi deien alquímia, que era la manipulació dels elements químics. La gran obsessió era aconseguir transformar el plom en or. Era una dèria que deien que es podia aconseguir d'alguna manera, i això era una de les raons del funcionament de l'alquímia. Que no ho van aconseguir, ja t'ho dic ara, però ells feien proves i anaven fent assajos. Total, que aquest senyor, amb una d'aquestes coses, tenia problemes, a més, a part de faldilles, de deutes, va escapar, el van agafar, el van posar a la presó, el van empresonar per deutes, i allà va conèixer un italià, que era el company de cel·la, i aquest es veu que era un expert en verins. I en els temps lliures, igual que n'hi ha que han fet tesis doctorals ara mentre han estat a la presó, aquest senyor va aprendre a fer anar tot això dels verins. Quan va sortir d'haver complert la condemna, es va trobar amb aquesta marquesa de Brinvilliers, que era la seva amant, i li va explicar com funcionava. I la marquesa de Brinvilliers es veu que va anar prenent notes.
Escolta, va aprendre curs.
Sí, diu, com vas dir que es fa això de l'arsènic i els gripaus? Es va carregar el pare, es va carregar el marit, es va carregar no sé quantes persones més, i també es va intentar carregar el propi capità aquest que t'estic dient, en Godin de Santa Croix.
Perfecte.
Com que ell ja s'ho veia venir, va deixar una disposició testamentària que si moria abans que ella, que va deixar escrit tot el que ell sabia i que li havia transmès. Ell va morir de causes naturals, però abans que aquesta dona. Amb la qual cosa el notari va obrir I es va descobrir un pastís. Tot. Sí, la van processar, va morir decapitada el 1681 i es va obrir una comissió d'investigació dels verins a Versalles perquè en aquell
arran
temps...
D'això.
Arran d'això, perquè en aquell temps morir-se en estranyes circumstàncies no era una cosa que dius, oi, quina sorpresa! No, més aviat no. De fet, entre les amants del propi rei també hi havia certa llegenda de que s'enverinaven quan n'hi havia una que tenia massa al favor de les altres. Sembla que tampoc no era veritat, però, vaja, quan algú morir en estranyes circumstàncies, ja li penjaven l'etiqueta de que havia estat enverinada. Com que no hi havia ni CSIs, ni forenses, ni totes aquestes coses que tenim ara...
Clar, perquè, clar, era difícil, no?, clar, de demostrar.
Per això el segle XIX va ser com un tall important amb tot el tema de la toxicologia. De totes maneres, depèn d'on aneu, vigileu que bebeu. Jo ho deixo aquí sobre la taula.
Xavier Carmaní, moltes gràcies per fer aquest repàs per la història dels enverinaments.
Sau, cuideu-vos. Res, adéu-siau.